Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Hola, bon dia. Els Oficis del Llibre, de nou, estem aquí. Avui tenim un convidat que és filòsof i ens explicarà, segurament, què vol dir això de pensar i posar-ho en els llibres o no. Ho veurem mentre xerrem i dialoguem amb ell. Després d'aquesta petita entrevista-diàleg, sabeu que vindran les recomanacions de llibres i tot allò que tenim amagat en el bagul de les biblioteques o de casa, o que heu d'anar a cercar les biblioteques públiques de cada lloc. Bon dia, de nou. Hola, Ramon.
Hola, bon dia.
En Ramon Alcoverro ens diu al seu currículum que va néixer a Pals, al Baix Empordà, i té un currículum molt llarg, és llicenciat i doctorat en filosofia per la Universitat de Barcelona. També ens diu al seu currículum que va ser antic pres polític antifranquista. És autor de més d'una vintena de llibres de filosofia i assaig. Va estar vinculat i està vinculat a l'Ateneu Barcelonès. Té una activitat investigadora important. I també el coneixeu perquè l'heu sentit, escoltat en tertúlies tant a la ràdio, en algunes per televisió i segurament en els papers, en els diaris. Ramon, aquí es tracta de parlar dels oficis del llibre, que vol dir tota la gent que es dedica a pensar, a escriure, a publicar. Bueno, què són per tu els llibres?
A veure, els llibres depèn molt de com t'ho plantegis, no? És a dir, el llibre és un ofici, el llibre és un desig, és una incògnita, és obrir una aventura, que a la primera plana d'un llibre hi ha la possibilitat d'una aventura, no? Què és un llibre? Un llibre és una possibilitat, sobretot quan érem petits, de fugir d'un món desagradable i opressiu, d'estar amb Tom Sawyer, viatjar amb moltes llengües de viatge submarí, de fer altres coses, no? És a dir, un llibre és la possibilitat de ser allò que tu no ets, però que potser et mereixeries ser. Un llibre és la possibilitat de reflexionar, un llibre és la possibilitat de viure.
Caram, són moltes coses. Fa una estona parlàvem de que justament avui havia sortit, no?, que llegim poc o pràcticament es llegeix gairebé gens en això que se'n diu Estado espanyol. A Catalunya segurament igual de malament i de poc. I estàvem com pensant per què passa això? Per què la gent no llegeix o sembla que la gent jove no li interessa?
Primer ells s'ho perden, no?
Evidentment.
Primer ells s'ho perden. Jo què vol que li digui? Miri, fotis, vull dir, si vostè no llegeix, fotis. Ja està. Això per començar, no? Després és evident que Espanya té una tradició de muera la inteligencia y va la muerte, no?
Sembla que tornen aquests.
Té una tradició d'inquisició, té una tradició de usted no sabe con quién está hablando. El llibre és un espai liberal en el sentit de llibertat personal, de possibilitat de pensar, de possibilitat de ser tu mateix, de crear, de reflexionar sobre el que has llegit, i evidentment això és perillós, no? És a dir, un llibre és una arma. Un llibre és una arma i, evidentment, les armes han d'estar prohibides. Bé, jo sóc partidari que la gent tingui armes a casa seva, això és una altra història.
Sí, això és una altra història. A més, armes com els llibres no estaria malament que tothom en tingués i en tingués força.
Jo sóc partidari que la gent tingui molts llibres i pugui pensar molt i pugui ser molt, molt crítica, no? I això, evidentment, al poder no li interessa, no? Domesticats i ovelletes són més fàcils de tractar.
He llegit una cosa que vas escriure tu, en el teu blog. T'ho puc rellegir?
Sí, faci.
Doncs mira, L'home que mira i la política, publicat el 13 de novembre del 2004, això fa dies, abans d'ahir. Diu: L'home que mira, de tant en tant es posa pedant i cita Jàmblic, tot un èxit, vegeu el post anterior, francament incomprensible, ergo pedant. Però qui mira de debò? L'home que escriu o tu que ho llegeixes? Borges feia meravelles jugant a mirar i ser mirat. Per això era cec, naturalment. Però l'home que mira no és Borges, sembla obvi. Se sap d'acord, això sí, totes les anècdotes apòcrifes borgianes, o quasi. Li agrada més, però, aquella frase de la mare de Pessoa, que quan li comentaven la fama pòstuma del seu fill, s'exclamava: «Fixi si s'està fent famós el meu Fernando, que el coneixen fins i tot a Oporto». L'home que mira es pregunta: «Algun dia em llegiran Alcanà?». La glòria desitjable és ser llegit Alcanà o Arrasquera, òbviament. L'home que mira no té una especial dèria política. De fet, aspira a no tenir dèries. Però recorda aquell poema d'un tal Manuel de Palacio, poeta del segle XIX, que algú va anomenar El Implacable, i de moment res més, o potser demà. El poema diu així: «Política, arte ramplón que se aprende mal y pronto, y en la española nación es constante ocupación de algún sabio y mucho tonto. Tiene por madre la intriga, llamóla el favor amiga, hiera una vez y otra halaga, y según desune obliga, lo mismo pega que paga». Queda clar. El llegeixen al Canà?
Home, si em llegeixen a Rasquera, que fan uns pastissets collonuts, estaria molt bé. No, no sé si em llegeixen al Canà, que truqui algú i m'ho digui, però si em llegeixen a Rasquera, jo és que canviaria un parell de llibres meus per uns pastissets de Rasquera.
Ja ho sabeu, els de Rasquera, si ho escolteu, eh? Filosofia i política són imprescindibles per ser ciutadà lliure? No. O hi hem de sumar sempre l'ètica?
No ho sé, és a dir, a veure, l'ètica sempre és una qüestió personal. Uh-huh. La política és una qüestió col·lectiva. A veure, moltes vegades, i això és un dels drames segurament de l'existència humana, la política no pot ser ètica en el sentit que la política és una decisió col·lectiva. És a dir, hi ha una diferència entre l'ètica i la política que és bàsica. Tu pots ser una bona persona sempre, però en política no pots fer coses bones sempre. Uh-huh. Depèn de que tinguis vots. I per tant has d'aconseguir els vots. És a dir, en política l'home no fa allò que ell vol o allò que ell decideix sobre la seva pròpia vida, perquè el subjecte de la política no és jo. El subjecte de la política és nosaltres. I podria ser perfectament que nosaltres estigui equivocat i jo sàpiga que nosaltres estem equivocats i aquí hi hagi un drama personal molt profund. No? Mm-hmm. Què passa quan allò que tu creus imprescindible no és possible simplement perquè no tens prou poder? I aquest és el drama de la política.
I la gestió del poder.
La gestió del poder és sempre estratègica, és a dir, el governant no fa allò que vol fer, fa allò que pot fer en funció del poder, dels vots, de les estructures econòmiques, socials, de la situació internacional, etcètera, etcètera. És a dir, moltes vegades la política és un exercici de frustració quotidiana precisament perquè no sabem com sortir-nos d'atzagaiades, de problemes, de dificultats que són col·lectives, que són socials i que no tinc prou instruments, prou eines a les meves mans, encara que sàpiga com teòricament es podria solucionar aquest problema, no tinc el poder, l'instrumental necessari per fer-ho. I d'aquí que si no acumules poder, la bona voluntat en política és un desastre.
Tu què penses que s'hauria de fer en matèria educativa i cultural, en això que en diuen un nou estat d'Europa? No, que no. Hi estem arribant, no hi estem arribant, no sabem exactament on som. Com ho veus, això?
A veure, és evident que l'educació i la societat europees i americanes han estat profundament transformades per l'aparició d'internet. Uh-huh. I que ara estem en un moment que és ja no i encara no. És a dir, ja no valen les estratègies que funcionaven en el moment en què no hi havia internet i encara no sabem quines regles es gestionen en aquest nou món. Per tant, és un moment d'incertesa absoluta, és un moment de provatures. Com tots els moments de provatures, és un moment complicat de gestionar. No? Hi ha aquella famosa maledicció dels gitanos, no?, que diu: tant de bo visquis temps interessants, perquè els temps interessants són molt estressants. Els temps interessants són temps en què les regles han canviat i adaptar-se, flairar per on van les coses, és complicadíssim. Per tant, l'educació inevitablement està en crisi i inevitablement estarà en crisi en els pròxims 15, 20, 25, 30 anys. Això no ho para ningú, per la senzilla raó que nosaltres abans sabíem per a quina societat educàvem. És a dir, allò que deia la meva iaia: nen, deixa't de punyetes i vés a treballar a la caixa, no? Tu és a dir, si tu no vols tenir problemes, treballa a la caixa. Bueno, ara la caixa fa un ero i envia no sé quants mils de tios al carrer, no? Això, en temps de la meva vida, era impensable. Llavors, les regles han canviat d'una manera tan profunda que simplement hauríem d'acceptar que la pedagogia, l'educació per una societat incerta, per una societat simplement probable però no gens segura, és molt complexa. Llavors, aquí ara hi ha un treball que s'intenta que els, no, els estudiants catalans treballin per projectes, veurem si funciona això, tinc els meus dubtes, però en tot cas, si algú tingués la recepta màgica, doncs ens enganyaria, perquè la recepta màgica no existeix.
Evidentment. I els polítics i els gestors de tot això, us escolten en els filòsofs?
Mai.
Us truquen? Us,
mai.
Allò...
Mai.
Parlen amb vosaltres?
Mai, home,
sabeu
mai.
Si us llegeixen
per
com,
favor. Per favor.
Com fan els d'Alcanar?
Per favor. Per favor, tant de bo que no em llegissin. A veure, no sé, acaba de sortir una cosa sobre drets humans a Catalunya. Jo he estat professor del màster de drets humans, de l'assignatura de drets humans durant 15 anys i no m'han trucat, ni m'han telefonat, ni m'han dit res. És a dir, ja, a veure, han trucat a la gent que ja saben el que els dirà. Diu, si ho ara ja està a punt. Ara això ja ho assumeixes, cap problema.
Tu vas sí, però tu ho assumeixes, però potser que ho sapiguem
no,
tots
a veure,
que tu ho assumeixes.
Jo vaig tenir...
és bastant preocupant pensar que la gent que pensa... diguéssim, que s'hi dedica a pensar, a repensar la societat, a temes com l'educació, temes com els drets humans, temes que ens afecten a tots realment, els que gestionen per delegació ni us llegeixen, ni us escolten, ni us criden a cap.
A veure, jo vaig tenir, vaig tenir molt clar des de l'any 2000 que el futur era internet. Llavors el que vaig fer va ser transmigrar
a
internet, a la pàgina del Covero Info, Filosofia i Pensament al Covero Info. A veure, m'ha anat molt bé, tinc més d'un milió de pàgines vistes cada any, em llegeixen a tot Sud-amèrica, sobretot, perquè a Sud-amèrica els llibres són molt cars i llavors la gent, el professor de Sud-amèrica no pot comprar llibres perquè no té peles. Llavors el que fan és buscar informació per internet. Jo he tingut molt èxit a internet i allà doncs em busco la vida i punt, no? La veritat és que tampoc tinc un especial interès. Jo penso que com a professor de la universitat cobro uns diners i llavors la informació del que jo faig, del que jo penso, del que jo dic, simplement l'aboco a internet i que allà cadascú es busqui la vida.
Està bé. I el teu pas per l'Ateneu, com va ser? En aquella casa...
A veure, l'Ateneu és una casa, l'Ateneu és una casa que té 150 anys, quasi bé, 140 i tants. L'Ateneu és un dels centres de la cultura catalana durant molts anys. A l'època del franquisme va estar molt tancat perquè, bueno, era un lloc de liberals i els liberals doncs, no eren ni feixistes ni comunistes i, per tant, doncs, aquesta gent lluïa en poc, no? L'Ateneu té una biblioteca espectacular de més de 150.000 volums i, bueno, és una cosa una mica del segle XIX, però té molta gràcia. És a dir, l'Ateneu és una biblioteca i un jardí. L'Ateneu és la dialèctica entre l'oci i el negoci, no? L'Ateneu és un lloc, a veure, com t'ho diria, on simplement les idees de poder que hi poden haver en una universitat no existeixen, no existeix la capacitat de crear, la capacitat de ser original. Jo durant molts anys vaig organitzar les conferències de filosofia, he estat membre de la Junta alguna vegada, i és un lloc simplement, bueno, com deia el Sagarra, és com el menjador de casa teva, no? Vull dir, o com la sala d'estar de casa teva, simplement vas allà, xerres amb la gent, organitzes conferències, escoltes conferències, tens relacions socials, simplement. Lloc molt divertit, a més és obert i és baratet, vull dir que no... Com a bici és molt més barat que molts altres bicis.
Que molts altres bicis, molt bé. I fer-se vell, quines compensacions té per un filòsof, allò? Arribar a l'edat provecta, que sé que en parles i filosofes a vegades al voltant d'això.
No, jo és que,
i ens fas
jo és
algun...
que bueno, vaig tenir un accident vascular fa 3 anys, vaig tenir una història molt complicada. Havia de baixar el ritme, això és claríssim, no? I arribar als 60, he fet 61, doncs per mi va ser un trauma molt seriós, no? A veure, la bellesa no aporta res que sigui especialment original ni creatiu, perquè abans els vells tenien el coneixement tradicional, allò que deien que un vell en una tribu era la biblioteca de la tribu i aquestes coses, no? Ara no, ara el que val la pena és la joventut. El nano jove és el que sap programar l'ordinador, el que sap fer funcionar la televisió perquè surti el Netflix i aquestes coses, no? Fer-se vell en aquests moments és complicat i per mi és una perspectiva que no sé exactament com enfocaré, no? Clar, a veure, els intel·lectuals, entre cometes, els intel·lectuals tenim un avantatge i és que ens podem fer una barricada a base de llibres, no? Llavors, els llibres que hem llegit ens protegeixen moltes vegades d'una vida que no és com la dels llibres, desgraciadament, és molt més complicada. Però, bueno, un tendeix a això, tendeix a ser, com diuen els francesos, cocon, no? És a dir, tancar-se dintre casa, llegir molts llibres i pensar que, bueno, que el món, doncs, que vagi tirant i intentar...
I amb quins llibres has anat construint aquesta teva barricada ja per anar acabant? Jo fa molts anys
que només llegeixo assaig. Jo fa molts anys que només llegeixo assaig. Soc un pèssim lector de novel·les. Bueno, llegeixo la Mar Bosch i llegeixo algun gironí d'aquests divertits i interessants, però... jo sóc un pèssim lector de novel·les. Vaig passar una època molt novel·lera quan tenia entre 20 i 30 anys i ara sobretot llegeixo assaig, no? Ara sobretot llegeixo assaig d'ecologia, llegeixo assaig d'ambientalisme, llegeixo assaig sobre economia i societat. Els intents de nova economia és un tema que m'interessa molt i estic treballant amb això, bueno. Coses d'aquestes.
Aquesta és la barricada que tens muntada,
sí,
ara?
Sí, més o menys.
I les primeres pedres, les que vas posar, quins són els primers llibres? Aquells que, a veure, que sí que et van enganxar a llegir.
A veure, jo
és
vaig...
per donar pistes, que potser algun jo nano d'aquests que no llegeix,
sí, jo vaig...
els agafa.
Jo vaig començar a llegir amb Tom Sawyer.
Bon llibre.
Vaig començar a llegir amb Tom Sawyer. I després vaig tenir un profe, que és un senyor que ha sigut després catedràtic de la Universitat de Girona, que era professor als jesuïtes del Clot, jo vaig estudiar als jesuïtes del Clot, i un professor que es deia Serra Campins, i aquest personatge em va recomanar llegir els russos del segle XIX, els Txèhovs, els Dostoyevskis, gent d'aquesta. Això em va funcionar. Jo no sé si avui en dia la gent... llegiria Txèhov, però Txèhov és una lectura esplèndida. Després vaig aparèixer amb Pere Calders, Rodoreda no tant, però Jordana, tot aquest tipus de gent dels anys 30. Diguéssim, la meva formació intel·lectual en lectura novel·lera i tal ve per aquí. Després la poesia, no? Jo vaig tenir la sort, també als Jesuïtes del Clot, de tenir un professor que és un poeta magnífic, que es diu Miquel Desclot. Miquel Desclot ens feia llegir Salvat Papasseit, ens va fer llegir tota una sèrie de gent molt interessant, i això em va marcar bastant. Després, evidentment, vas a la universitat, fas llibres de filosofia més o menys pesats, etcètera, etcètera. Això és una altra història.
Molt bé, doncs ho deixem aquí.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Bé, aquí tenim recomanacions fetes des de les biblioteques d'aquest país, especialment les gironines, i avui ens dedicarem a la gent menuda, a la mainada. Mireu, us porto un llibre... un infantil pels petitons, pels més menuts de casa, a partir de 3 anys. És un àlbum bonic, de gran format, amb pàgines desplegables, encunys i solapes, que us deixaran amb la boca oberta. I es diu, i ens presenta, a 3, Dolents. El nom de l'àlbum és Dolents. L'autora és na Clotilde Perrini, l'editorial Maeva, i es va editar ara el 2018. És una joia molt bonica, amb uns dibuixos fantàstics. Aneu-lo a buscar a la biblioteca amb els menuts. I tenim també, des de biblioteques de Girona, ens recomanen pels qui aprenen a llegir, és a dir, una mica més enllà ja dels 3, una mica més amunt, un altre llibre que es diu Els veïns... Benvinguts a un edifici de 7 plantes molt especials. Cadascuna té una porta diferent de la dels altres. Aquest llibre és un àlbum il·lustrat que convida a caminar darrere la protagonista per descobrir les intimitats i extravagàncies dels veïns. Sorpresa rere sorpresa, jugarem descobrint cada replà. És d'editorial Tramuntana, es va editar el 2018, i l'autora és la Inat Sarfati. Aquesta autora és una il·lustradora israeliana llicenciada a l'Acadèmia d'Art i Disseny de Bezalel i li encanta tant il·lustrar com escriure. Per tant, tot això va junt. És un llibre molt bonic. Us la passareu molt bé revisant qui hi ha i qui viu a cada escala. I un tercer, també per als que comencen a aprendre a llegir, que va d'un gat, en Simó. En Simó és un gat i, per tant, un felí, Però la pantera, el tigre i el guepard i altres animalons no es creuen que sigui de la mateixa espècie que ells, tot i que descobreixen que tenen moltes coses en comú. O sigui, que les aparences i la mida tampoc no són importants. I això és el que aprendran també els menuts que agafin aquest àlbum. Es diu Sí, sóc un felí. L'ha editat Editorial Astronave a l'any 2018 i l'autora és la Galia Bernstein, que va néixer i créixer a Israel, actualment també viu a Nova York, on treballa com a il·lustradora, i aquest és el seu primer llibre, que ha estat un boom en el tema d'il·lustració i àlbums infantils. Sí, sóc un felí. A totes les biblioteques el trobareu.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
A veure, avui hem triat unes lectures d'aquelles de fons de biblioteca, algunes, però són prou joves, eh? Vull dir que les trobareu fàcilment a les biblioteques i també encara a les llibreries. No hi ha res descatalogat. Us porto un llibre escrit per en David Fernández i l'Anna Gabriel. És la biografia d'un advocat important en el nostre país, l'August Gil Matamala. Un advocat important que de totes maneres sempre ha estat discret, molt discret. És algú que s'ha sabut moure tant a la lluita antifranquista com en aquests moments que hi tornem a ser. És una biografia, des del meu punt de vista, imprescindible per entendre on som, per comprendre què va significar la guerra incivil i el franquisme i la mal anomenada transició, per tenir totes les dades, els noms, els cognoms i les actuacions de molts actors polítics, intel·lectuals, jurídics que encara tenen paper a l'auca catalana d'avui. I afegiria que a l'espanyola, fins i tot. Ha estat escrit a quatre mans, el David Fernández i l'Anna Gabriel. Hi ha un pròleg precís i molt bonic d'en Julià de Jòdar. És un llibre editat per Sembra Llibres, que és una editorial valenciana, i la primera edició es va fer el 2017. Per il·lustrar-vos una mica aquesta defensa del llibre, que de fet és això, us en llegeixo uns fragments. A veure si ho trobem. Mireu. A cada derrota republicana arribaven a Sallent refugiats de tot arreu. Quan cau Màlaga, hi arriben andalusos. Quan cau el front nord, és el torn dels bascos. Sallent acabaria deixant més de 100 morts al front, 80 dels quals del bàndol republicà. Quan el gener del 39 comença l'èxode, la fugida a França serà una ruta a peu, tramuntant carenes, refugiats i sallentins, en Filamberga enmig de l'hivern, dirigint-se cap a Castellar de Nuc i Campdevànol, camí de França, on els esperen els camps de concentració d'Argelers i el castell de Cotlliure. Un destí que, quan no és tràgic, és incert. Es calcula que un 10% dels sallentins es van exiliar a França i Mèxic i mai no van tornar al poble. Allí hi ha un campanar que en guerra el van tombar i que després l'han fet calcat com era abans. Per vergonya de tots i beneït pel clero, la vergonya de fer-te anar al teu enterro. Això és un escrit d'Ovidi Montllor. Resum dels rigors d'una guerra. El 1936, l'església neogòtica de Sallent és desmuntada peça a peça per construir un hospital. Amb la victòria feixista, l'església es reconstruiria immediatament en treball esclau de presoners polítics i es farà encara més gran, més visible i més cèntrica. I dels temps foscos de la guerra que el va marcar, li quedaran a l'August Gil Matamala pocs records però massa nítids. La imatge desdibuixada i esborronada del pare a casa vestit de militar, segurament durant un permís. També les ferides ofertes per l'oncle Vicenç Planella, que festejava amb la tia Maria, i que fou el primer ferit sallentí que va tornar del front amb una bala al pulmó i que acabaria engruixant l'exili sallentí a Mèxic. Això era un tros, això que us he llegit era un tros del pròleg d'aquest llibre, d'aquest pròleg d'en Julià de Jòdar. I us en llegeixo un altre trosset. Això ja sí, de la biografia directa de l'August Gil. Parla de reconeixements, eh? En el discurs d'agraïment al Siemen, quan li van donar un guardó l'any 2013 al Premi Memorial Lluís Companys, en Gil Matamala dirà: quan en Carles Riera fa un moment parlava dels meus mèrits, no he pogut evitar una sensació d'estranyesa, com si estigués parlant d'una altra persona que no fos jo. No és falsa modèstia, és quelcom més profund que voldria explicar. La meva generació té el privilegi d'haver viscut la ignomínia del franquisme des del primer dia fins a l'últim. Demà farà justament 69 anys que un nen que no havia complert els 5 anys veia passar des del balcó de casa seva a l'Avinguda de Roma les columnes de l'exèrcit feixista, que des de Sants avançaven cap al centre de la ciutat. Aquell nen era jo, i en conservo inesborrable el record. Sota el franquisme vaig ser infant, adolescent i vaig arribar a la maduresa. En una cosa va tenir sort la meva generació. Vam saber sempre qui era l'enemic del nostre poble. No eren possibles els dubtes, l'engany o les mitges tintes. Ells o nosaltres. No aconsegueixo trobar cap mèrit en la decisió de lluitar contra el feixisme. De fet, en el meu cas i de tants i tants altres, no va ser ni tan sols una opció deliberada. Vam entrar en la lluita senzillament com un acte natural, com l'única opció possible, l'únic camí que necessàriament havíem d'emprendre si volíem conservar la nostra dignitat com a homes i dones lliures. La història ens ho va posar molt fàcil. Simplement vam resistir per instint de supervivència com a poble i com a éssers humans. Recomanable. Aneu-lo a buscar. Al principi de tot, hi ha la guerra.